Muñoz y Prián.
Buenas noches. Ya intentaré ser breve porque hay gente que está esperando otro punto importante del orden del día. Recientemente, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados una propuesta de no ley, para que mantuvieran las deducciones al impuesto de renta a las familias con hijos en colegios concertados. En contra de la propuesta del Ejecutivo, se presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Monteros, que quería la eliminación con carácter retroactivo de los últimos 4 años de estas deducciones. Por ejemplo, la intención recaudatoria del PSOE habría sido, para cada pago anual de 1.000 euros, aumentar la declaración de 367 euros por hijo año para devolver las deducciones percibidas en los últimos 4 años. La propuesta de no ley para mantener las deducciones fiscales salió adelante con los votos del Partido Ciudadanos, el proponente, el Partido Popular y los señores del PDCAT. Actualmente, la ciudad de San Cugat dispone de 8 centros concertados que imparten la educación a miles de alumnos de la ciudad y de los alrededores: La Farga, Viaró, Tau, Pureza, Avens, Santa Isabel, El Pinar y el Liceo Politécnico. Lo que hoy proponemos en este plenario es el reconocimiento de la escuela concertada dentro del sistema público de educación, así como lo hace el artículo 108 de la Ley Orgánica 2/2006 y el artículo 22 de la Ley Orgánica 8/2013. Y, por supuesto, la libertad de elección del centro educativo, cosa que recoge el artículo 25 de la Constitución española y el 21 del Estatuto de Cataluña. Por este motivo, he visto que, además, la educación concertada cuesta a la Administración pública, según los propios datos del Ministerio de Educación, la mitad que la pública, coste total sufragado en su mitad por los padres y salarios más bajos de los docentes, hacemos nuestras las medidas aprobadas en la propuesta de no ley del Congreso y solicitamos lo siguiente. 1. Garantizar la oferta educativa pública y concertada velando por la libertad de elección de las familias para todos los centros sostenidos con fondos públicos. 2. Asegurar medios y recursos para la educación pública y concertada. 3. Evitar la inseguridad jurídica a las familias de San Cugat con hijos en la escuela concertada sobre la normativa fiscal aplicable. 4. Convocar una mesa sectorial de negociación de la enseñanza concertada. Y 5. Centrar la actividad de lucha contra el fraude en otros focos de economía, como falsas facturas, inversiones en paraísos fiscales o la utilización de sociedades interpuestas. De ninguna manera se debe volver a agravar aún más a la clase media y que más aporta con sus impuestos al estado de bienestar. Gracias.
Grups que vulguin intervenir. Senyor Cortés.
Sí, alcaldessa, gràcies. Crec que ha arribat a aquest punt amb aquesta moció és d'aquelles en què el títol de la moció amb el contingut de la mateixa no s'acaben semblant massa i entenem que aquesta moció no defensa la lliure elecció que tenim les famílies per escollir els centres educatius on volem contribuir a educar els nostres fills curricularment, sinó que parla d'unes qüestions tributàries. Des d'Units per Avançar, des d'Units per Sant Cugat, hem defensat sempre aquesta lliure elecció, però entenem que no és aquesta la qüestió que es pretén abordar amb aquesta moció. Moltes gràcies.
Senyor Benejam.
Gràcies. Nuestro grupo no se suma a esta moción, pero sí que votará a favor, que pretende en definitiva garantizar la libertad y el derecho de los padres en lo que a la educación de sus hijos se refiere. En este sentido, nuestro modelo educativo está basado en la libertad y la responsabilidad de los padres como primeros educadores. Por eso, la Administración, como indican los acuerdos, debe garantizar la oferta educativa velando por la libertad de elección, asegurando los medios y los recursos o evitar la inseguridad jurídica. Y nosotros añadimos evitar las injerencias en el ámbito propio de los padres, como la formación moral e ideológica, y respetar la autonomía de los centros educativos. En este punto, y aunque no sea objeto de la moción, me sorprende que los proponentes presenten una moción de garantizar la libertad de elección de las familias y a la vez nieguen esa libertad cuando las familias solicitan una educación diferenciada de niños y niñas. Y están en su derecho a hacerlo, pero con ello incurren en una contradicción flagrante al negarles la posibilidad a los padres de contar con centros concertados o públicos que opten por ese modelo. El punto quizás más sustancial de la moción es el punto quinto del apartado quinto del acuerdo primero. En ningún caso vamos a justificar el fraude a la agencia tributaria y por eso es muy importante dejar claro que lo que está sucediendo en el caso de lo que está sucediendo en el caso de la educación concertada. Un alumno de la escuela pública le cuesta al Estado una media de 6.900 euros al año y no llegan a 3.000 los euros que le cuesta al Estado, o sea, que el Estado paga por un alumno de la concertada, es decir, menos de la mitad. Y estos son los datos del Ministerio de Educación, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Una escuela concertada, por el hecho de estarlo, no puede exigir a los padres cuotas para la escolarización de los hijos, por lo que la escuela tiene que llevar a cabo su labor docente con los recursos que le concede la Administración, que son menos de la mitad de los que se dedican a la enseñanza pública. A la escuela concertada, si quiere salir adelante, no le queda más remedio que crear una fundación que tenga por objetivo promover la educación y que permita, mediante donativos, sufragar los costes. Los padres que realizan los donativos a la fundación tienen, al amparo de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin ánimo de lucro y de incentivos al mecenazgo, desgravar una parte de las cantidades aportadas. Seguramente nada de esto sería necesario si la Administración garantizara los recursos de todos los alumnos sin distinción del tipo de enseñanza, pública o concertada, pero lamentablemente la falta de recursos obliga a la concertada a poco más que mendigar para poder seguir ejerciendo la labor docente y garantizar a los padres su derecho primario y constitucional de libertad de elección de la educación que quieren para sus hijos. Si el Gobierno quiere encontrar a los defraudadores, no es en las familias donde tiene que ir a buscar, sino, como bien indica la moción, en los paraísos fiscales y en las sociedades interpuestas. Y añadimos, puede, si quiere, empezar por algo de sus ministros. Gracias.
Senyor Soler.
Sí, home, hi ha mocions que costen d'empassar, eh? Però és que, a més, escoltades les explicacions o les ponències, encara costen més d'empassar. Quan un presenta una proposta, intenta buscar el consens, o no, o l'enfrontament. Jo crec que és el que busca aquesta moció, l'enfrontament. Ja veurà, nosaltres marquem paquet i així diran les coses. Miri, vostès diuen que l'escola concertada és més barata. Saben quantes escoles La Mirada s'haguessin pogut fabricar o construir a la nostra ciutat en els darrers 10 anys només amb l'aportació que hem rebut de fons públics de les escoles que segreguen per sexe a la nostra ciutat? És que tindríem dos instituts més, tindríem tres escoles més. I a més, aquest Ajuntament no hagués hagut de portar diners per avançat per construir-les. Miri, vostè ha dit en l'explicació, això diu, és una manera de reconèixer l'escola concertada. No. Això és una manera de donar cobertura a aquestes escoles concertades. I, per tant, davant d'una moció que no s'aguanta per cap dels sentits, el nostre grup no hi donarà suport, clar.
Bé, sí, jo estic una mica amb el que s'ha dit abans. Vull dir, em sembla que el títol de la moció, després, quan la llegeixes, realment no s'acaba de correspondre. I el que estem parlant després aquí no és de la llibertat d'elecció, sí o no, o de la llibertat dels pares a portar els seus fills a l'escola que vulguin, sinó el fet de que les escoles concertades, o dels pares que porten els fills a les escoles concertades, ja no podran desgravar els diners que paguen aquestes escoles. Doncs miri, a nosaltres ens sembla perfecta aquesta mesura i no entenem a sant de què han de poder desgravar-se aquests diners, ja siguin aportats amb una cosa que se li diu fundació o com se li vulgui dir allà on els aporti. És més, la mesura es queda curta. Moltes d'aquestes escoles no haurien de rebre diners públics. Aquests diners haurien d'anar, considerem nosaltres, íntegrament a l'escola pública. Si són diners de tots i tota l'escola privada, és simplement injust. I diners atorgats en forma de devolucions d'hisenda a les famílies que porten els infants a les escoles concertades, doncs és doblement injust. Però jo, sentint el senyor Benejam, gairebé m'han fet pena els centres concertats. Perquè, certament, sembla que ho estiguin passant molt malament i que, si tan malament estan, doncs jo crec que fan com les botigues, no? Que al final tancarien i no sols no tanquen, sinó que cada dia se n'obren més. Per tant, jo crec que si vostès volen escollir inventar-se el dret a la llibertat d'elecció educativa, doncs d'acord, faci-ho, però paguin i punto. Per tant, no donarem suport a la moció, que no l'havia dit.
Per part d'Esquerra, el senyor Gómez.
Bé, gràcies, alcaldessa. Sí, yo no voy a comenzar justo con el que acababa de Roser. O sea, la escuela concertada no puede hacer poco más que mendigar. Yo realmente, yo no sé, aquí la gente, en esta ciudad que tenemos muchas escuelas concertadas, y yo conec y tengo amigos y gente, yo de momento no les he visto demanar almoina per finançar la escuela. Bé, nosotros votaremos en contra de la moció. De fet, estem a favor y ens sembla que que no pot ser que s'estiguessin desgravant les famílies doncs les quanties que s'aporta a l'escola concertada. Aquesta és una moció que entenem que és falaç perquè el títol no es correspon amb el contingut, també és falaç perquè parteix de la fal·làcia de que els pares tenen dret a triar el centre educatiu i l'educació no és un supermercat, però és que ni l'article 27 de la Constitució ni l'article 21 de l'Estatut, al que feien referència, diuen el que vostès li volen fer dir. Jo tampoc estic d'acord amb el que diuen, però el que diuen no és el que vostès li volen fer dir. Allà no diu que els pares tinguin dret a triar el centre educatiu on estudien els seus fills. Això no ho diu ni l'article 27 de la Constitució ni l'article 21 de l'Estatut. Ara bé, jo sí que els he de donar la raó amb algunes coses i crec que també està bé per posar una mica de context. Lamentablement, és cert, a l'escola concertada doncs, no s'està cobrint el 100% del cost de la plaça escolar i això és un fet. Un altre tema és quin cost té aquesta plaça escolar en relació a la plaça escolar en un centre públic. Però és cert que amb fons públics no s'està cobrint aquest 100% del cost i que mentre es mantingui el concert s'hauria de garantir. Ara bé, la insuficiència de recursos no és només de l'escola concertada, és de tot el sistema educatiu i, de fet, lluny de les polèmiques que vostès ens porten i d'intentar doncs, aquest enfrontament amb tema educatiu, jo crec que el que hem de fer és apostar pel consens. El que no podem estar és cada legislatura canviant lleis educatives. Ja sé que això a Espanya s'estila molt i la seva moció doncs, gairebé la Generalitat la relega a algun més com la col·laboració en D, en comptes de ser el veritable pilar que gestiona el sistema educatiu en el nostre país. Però bé, avui, justament, mentre nosaltres avui parlem d'aquesta moció, aquest migdia en el Parlament de Catalunya resulta que nosaltres hem fet justament el que estava dient i és que s'ha signat un pacte, el Pacte contra la Segregació Escolar, en el qual hi han participat doncs, el Departament d'Educació, els ajuntaments de més de 10.000 habitants, però també les patronals de l'escola concertada i han arribat a un acord per limitar les quotes voluntàries a les quals vostès fan referència i alhora se'ls obliga als centres públics i als centres concertats doncs, a detallar totes les despeses obligatòries que de fet s'estan cobrant en els alumnes abans de la matrícula i el govern de la Generalitat es compromet a arribar a una inversió educativa que ha d'arribar al 6% amb una sèrie d'obligacions que, si no compleixen els centres concertats, que haurien de tenir vocació pública i, per tant, haurien de complir molt més amb el que fa a l'atenció doncs, de l'alumnat amb necessitats especials, alumnat d'origen immigrant, etc., doncs, fins i tot es podria arribar a retirar el concert. Però aquest acord és acord fruit del consens, que és com nosaltres creiem que s'han de fer les coses. Segurament el nostre model d'educació no és el mateix que el seu, ni tampoc possiblement el mateix que el de l'equip de govern. Però, en tot cas, si el canviem, l'hem de canviar amb consens i en el marc de la societat. Nosaltres creiem que la prioritat ha de ser l'escola pública. De fet, defensem que l'ideal seria tendir cap a un únic model d'educació públic, laic, universal i en català. Aquest és el nostre model ideal, però aquest model no el podem imposar de la nit al dia en la nostra societat i, per tant, la manera d'avançar-hi ha de ser amb consens, com el que s'ha fet avui en el Parlament de Catalunya. El que no podem fer és partir d'una falsa llibertat d'elecció de les famílies, partir de demanar a l'agència tributària que faci els ulls grossos, o poc més és això el que demanen a la moció, a l'hora de fer inspeccions. Mira, no inspeccionin tant aquí perquè no m'acaba d'agradar, inspeccionin més allà, una mica bé ser això, i alhora, doncs, pretendre que financem l'escola concertada amb diners públics i que alhora, a més, els pares hi aportin més diners i que se'ls desgravin i, per tant, els hi retornem amb els impostos de tothom. Perquè aquest model el que acaba creant és més segregació i una escola concertada perquè se la pugui permetre i una escola pública per la resta. I aquesta segregació escolar no la volem en el nostre país. Gràcies.
Per part de la CUP, la senyora Gibert.
Molt bé. Ai. A veure... Sí, hi ha moltes coses que ja han dit els companys abans. És una moció clickbait, no? És com abans també n'hi ha hagut una que el títol és el que compta, per dir s'ha aprovat o no s'ha aprovat, la moció, en defensa, no? M'importa el títol per fer el titular i em temo que d'aquí al maig és possible que les mocions siguin forces bastant així. Nosaltres creiem que és una moció que comença malament, perquè diu que la llibertat d'educació queda consagrada a la Constitució, a l'article 25, que ja els hi ha comentat els companys que en saben més, que l'article 25 no diu això, sinó que diu, suposo que es refereixen al 27, el 25 parla dels preus privatius de la llibertat i no sé què, la reeducació i la reinserció social, o sigui que no parla d'això, i el de l'Estatut parla del dret a l'educació de qualitat i accedir en condicions d'igualtat. Però és un dret que sempre es confon, i crec que es confon voluntàriament. És un dret que tenen els infants, no les famílies, no els pares, no les persones tutores de qui va rebre l'educació. El dret a l'educació de qualitat i accedir-hi en condicions d'igualtat és un dret que tenen els infants i per transferència, doncs, el resta de gent que vulgui accedir a una educació pública. El dret a la llibertat d'educació, senzillament, de nou, no existeix, ni a la Constitució ni tampoc a l'Estatut. Vostès el que volen és que els hi paguem l'escola entre tots, i això, doncs, a nosaltres no ens sembla bé de dalt a baix. És senzilla i planament això. Nosaltres entenem que l'educació pública no és el Mercadona, l'educació pública ha de complir uns criteris d'universalitat i, per tant, tothom hi ha de poder accedir en les mateixes condicions, i l'escola concertada ha estat fent trampes històricament en això, ha estat fent trampes contrastades històricament en això, perquè no tothom hi podia accedir, perquè s'havia de pagar unes quotes, o les fundacions, o es pagaven unes quotes que, per tant, marcaven un llindar d'accés i un filtre de classe a l'escola concertada. Per tant, eren escoles d'elit pagades entre tots. Però és que a sobre es desgravaven aquestes donacions i les acabaven de pagar la resta de la gent. Doncs miri, no ens sembla gens bé. L'escola pública és laica, és en català i té una vocació universal d'educar a tothom amb igualtat de condicions, vingui d'on vingui, i per fer-ho fàcil, doncs, com més a prop i més a pròxim al territori, més senzill i més arrelament genera. Si vostès són lliures d'ensenyar-los a les seves criatures normes morals particulars o universals, o les que creguin, en relació a les religions o les doctrines filosòfiques que vostès estimin més convenients, parlar-los en taiwanès o obligar-los a fer natació sincronitzada. Però no poden obligar que l'escola pública ho incorpori com a qüestions curriculars si no troba que ho són. Per tant, no li demanin a l'escola pública que competeixi com si fos un servei privat, perquè és un dret públic. No li queda, el senyor Benejam deia, a l'escola concertada no li queda més remedio que hacer, com he dit, pidular, no? Pidular no, en castellà, fue d'això, no em digar. No, a l'escola concertada, les escoles concertades, almenys les que tenim a la nostra ciutat, si us plau, no fan gens de pena, eh? Només cal que mirem les instal·lacions que tenen i ja està. I no entro més perquè ja no tinc ganes d'entrar més, i que mirem les instal·lacions que tenen les escoles públiques. L'escola pública, laica, en català, universal i popular, votarem en contra d'aquesta moció.
Senyor Benejam. Ai. Des del grup de PDeCAT Demòcrates defensem el Servei d'Educació de Catalunya, que és un model en el que conviuen centres públics i centres concertats. I és el model que històricament ha fet que Catalunya sigui un referent pedagògic. I és en aquesta defensa que una petita part de la moció de Ciutadans recull que sempre ens hi trobaran. I també ens trobaran en exigir la millora del finançament del sistema educatiu. El senyor Gómez feia esment de l'acte d'avui, de la signatura del Pacte contra la Segregació Escolar, i he anat en representació de la ciutat. El nostre ajuntament va ser un dels primers en subscriure aquest acord. I el síndic, en el seu informe, doncs, que tenim molt apamat i que ens hem llegit i hem contribuït en diverses ocasions, deia: el dèficit de finançament públic provoca que part del servei d'educació de Catalunya, que part del servei educatiu que presten els centres s'hagi de finançar per mitjà de les aportacions de les famílies, la qual cosa resulta contradictòria amb el principi de gratuïtat. I posa de manifest una realitat, que és l'infrafinançament del servei educatiu, tant del públic com del concertat. I també ens hi trobaran sempre que haguem de posar-nos d'acord per lluitar i per reivindicar per l'escola pública. Però no ens hi trobaran en una moció que jo qualificava quan la vaig llegir d'electoralista, perquè en un mateix mandat el grup de Ciutadans doncs, és capaç de presentar esmenes a una moció per eliminar el concert dels centres diferenciats i d'una manera molt surrealista en el mateix mandat es preocupen per la incertesa fiscal de part de les famílies que part del col·lectiu que estan aquestes famílies. Però sobretot, i és aquí on vull fer èmfasi, és que és una moció absolutament descontextualitzada, no? Perquè en el text diuen que bueno, potser és un text que a la resta de l'estat espanyol funciona, però que en el cas de Catalunya i menys en el cas de Sant Cugat no té cap sentit, i això m'atreveixo a dir doncs, que és una mostra del poc coneixement de la realitat que tenim a la nostra ciutat. Només els calia haver consultat a les AMPAs o a les escoles concertades de Sant Cugat i els haurien dit que la majoria d'escoles no tenen aportacions a través de fundacions i les que tenen fa 4 anys que a Catalunya ja no es desgraven, que cap dels centres educatius de Sant Cugat emet certificats per desgravar aportacions, les aportacions de les famílies que són necessàries per al finançament de l'educació dels seus fills i filles. Per tant, per electoralista i per descontextualitzada, votarem en contra.
Gràcies, senyor Benejam. Vostès volen fer alguna intervenció? Sí, sí, per això els he dit. Benejam.
Vale, vale.
Obert torn.
Bueno, pues...
Passem a la votació. Vots en contra de la moció per part del senyor De Franc, Partit Socialista, Iniciativa, Esquerra, la CUP i PDeCAT. Vots abstenció per part del senyor Cortés, vots a favor per part de Ciutadans i del Partit Popular. Bé, i ara ja passaríem al darrer punt de l'ordre del dia, que és la moció d'urgència de tots els regidors i regidores, excepte PDeCAT, és la primera vegada que s'ajunten tots, fins i tot els dos regidors no escrits, per instar a l'anul·lació i nova licitació del contracte d'informació, comunicació i difusió pública, d'anuncis oficials i edictes, serveis, accions i activitats municipals a mitjans de comunicació d'abast local de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Entenc que he de donar la paraula en l'ordre que hi ha aquí, per part de la CUP, qui intervé? La senyora Llorente.
Buenas noches ya. No sabía que iba a intervenir primero. Empiezo por donde una de las cosas que usted ha dicho, señora Carmela, es una de las pocas veces, no, creo que no es la única, en que toda la oposición ha llegado a un acuerdo para presentar una moción conjunta. Creo que lo hicimos también en ámbito de deportes en una ocasión. Y eso ya es, creo, bastante significativo. Y yo que todavía creo en que las mociones que se presentan y el debate en el plenario han de servir para algo, que no es puro teatro, pienso que debería servir para la reflexión. Antes que los grupos políticos se han expresado desde Televisión San Cugat y yo dudo que lo vayamos a hacer mucho mejor de lo que ya lo han hecho ellos. A mí me sabe mal la respuesta que se les ha dado una vez más, que es una cosa que nos van a decir, y ya lo sabemos, y es que el proceso ha sido supervisado por el equipo, los servicios jurídicos, que nos vayamos al órgano de contratación o que nos vayamos a los tribunales a dirimir cualquier duda que tengamos sobre la legalidad del contrato, de la licitación. Y yo creo que no se trata de eso. Se trata de que no se trata de, una vez más, de judicializar el debate político. Y aquí el debate no es técnico jurídico, que también, pero el debate es más de carácter político y es si queremos o no queremos paralizar esto, repensar esta licitación, hacerla más cómoda para todo el mundo, que todo el mundo se sienta identificado con la manera de hacer del Ayuntamiento de San Cugat y que realmente se cumplan los principios de igualdad, de libertad en el acceso a la contratación, de transparencia, de libre concurrencia, en definitiva. Y hacer política es eso, es discutir, revisar, repensar y a veces parar y buscar acuerdos. Es cierto que nos han dicho ya que los servicios jurídicos revisaron el proceso, no lo dudamos, pero la apariencia de legalidad que puede ver un letrado se pierde o choca profundamente con el proceso de contratación cuando ves, en primer lugar, la vocación de competencias que nos parece ya que llama la atención. Luego se establece toda una serie de parámetros y requisitos que evidencian que se está pensando en el Tot Sant Cugat como el medio a quien se le ha de hacer esta concesión, este contrato, que posteriormente no puede hacerse de esta manera porque es evidente que atentaría contra los principios que regulan ahora la ley de contrato del sector público, pero todos los requisitos planteados en el pliego de cláusulas, el medio de comunicación de prensa escrita, local, gratuito, que tenga determinada tirada, versión online, de periodicidad semanal, todo hace que el único medio local que pueda presentarse sea el Tot Sant Cugat. ¿Que se podrían haber presentado medios de fuera de la ciudad? Quizás sí. ¿Lo han hecho? No. En uno de los informes técnicos se habla precisamente del Tot Sant Cugat. Yo estoy segura de que los servicios jurídicos han revisado el proceso, pero esto se les ha escapado, porque si se lo hubieran visto, no hubieran permitido que eso quedara ahí. Es bastante significativo. Las propias manifestaciones de fuentes institucionales al Cugatenc, que el concurso había sido intencionadamente restringido, y leo literalmente, que intenta ser adaptació a forma de concurs públic del conveni que l'Ajuntament ja mantenia amb el tot durant els anys previs, l'anterior acord es va signar sense concurs públic i també recollia la publicitat del desaparegut diari de Sant Cugat del mateix grup de comunicació. Aquesta vegada, explicant des del consistori, s'ha incorporat la quantitat que equivalia al diari com a publicitat per a la versió digital del tot. Les mateixes fonts expliquen que aquesta era l'única via, ja que la nova llei de contractació i la nova secretària i intervenció municipals així ho marquen. És a dir, el que s'ha fet és donar-li envoltorio jurídic i d'aparència de legalitat a un contracte que al final lo que hace es evitar la libre concurrencia, que es lo que pretende la nueva regulación del contrato de los contratos del sector público. La no división en lotes también es extraña a la nueva regulación y la división en lotes es perfectamente compatible con la naturaleza de los servicios que constituyen el objeto del contrato en contra de lo que se está manifestando en el propio pliego. El único medio presentado, como hemos dicho, al final ha sido Tot Media, como ya anunciamos, y consideramos que se están incumpliendo principios básicos y que deberíamos pararnos y repensar y llegar a un acuerdo político y hacer las cosas mejor y en apariencia mejor. Y pedimos, esto es lo que pedimos con la moción que hemos presentado y junto al resto de grupos de la oposición.
Por parte de Ciudadanos, señor Ciprián.
Gracias, señora alcaldesa. Actualmente, el equipo de gobierno del PDeCAT dispone de una empresa pública de comunicación que se llama Cugat.cat, que cuesta a las arcas municipales más de 1.100.000 euros cada año. Adicionalmente, en este mismo ayuntamiento, se cuenta con media docena de periodistas y subcontratas que paga el ayuntamiento a razón de 1.300.000 euros para gestionar redes sociales y generar continuos public reportajes sobre las bondades del gobierno municipal, como el que tenemos a la puerta de este plenario, que pueden observar a la salida, a través de prensa en formato digital, en formato papel, Som Sant Cugat, Som Mirasol, etcétera, etcétera. Y su radio public reportajes del PDeCAT, ya que, como venimos quejando en los últimos tiempos, último mandato para ser exacto, esta herramienta también se sufraga con dinero público y solo se utiliza para beneficio del partido de gobierno y para sus exhibiciones políticas. Adicionalmente, la tercera punta del tridente informativo del PDeCAT, también sufragada con dinero público, por supuesto, ha sido el medio local Tot Sant Cugat, que ha facturado en los últimos 4 años más de 500.000 de euros al ayuntamiento a través de un contrato de publicidad. También hecho a medida que incluía el diario de Sant Cugat, como ha dicho Lourdes, desaparecido hace ya varios años. Por cierto, seguimos esperando que se nos explique dónde ha ido a parar ese 30% de dinero correspondiente a este servicio no prestado. Por tanto, este Totgate no es un escenario nuevo en San Cugat y menos oportunista, como ha mencionado antes la señora alcaldesa, cuando se trata de un tema recurrente. Nuestro grupo municipal tiene serias dudas sobre la licitación de este nuevo contrato de más de 540.000 euros masiva, sin IVA, perdón. Hoy mismo se han presentado en este mismo plenario dos expedientes de contratación de cantidades inferiores de 357.000 y 324.000 euros. Sin embargo, el de comunicación se hizo por decreto de alcaldía un 24 de diciembre a las 5 de la tarde sin que se informara a ninguno de los partidos de la oposición aquí presentes. Casi 600.000 euros, con IVA, a dedo y por decreto. Para los que no saben entre el público qué es un decreto de alcaldía, les informaré que es un acuerdo que no tiene que pasar por este plenario, ni por las comisiones informativas, ni por los resúmenes de las juntas de gobierno. ¿Por qué se esconde esta licitación a los partidos de la oposición? Como comprenderán, este modus operandi, que no debe ser nuevo para ustedes, nos suscita como mínimo una duda razonable. 600.000 euros no es una suma baladí. Por este motivo, y a sabiendas de que, aun ganando esta moción, la decisión de rescisión de contrato no es vinculante, nuestro Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado una denuncia ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público para que dictamine si existe o no irregularidades en el procedimiento de licitación. En cualquier caso, vistos los cortos plazos a los que nos hemos visto abocados para presentar la denuncia, dada la nula transparencia del proceso de licitación por parte del PDECAT, nos tememos lo mejor para ustedes que no para la ciudad. Si al final se cumplen nuestros temores y se ejecuta el contrato de una o de otra manera, cuando ya no gobierne el PDECAT en San Cugat, haremos lo imposible para cancelarlo y devolver el dinero a las arcas municipales y reconducir este absurdo gasto de autobombo y promoción del PDECAT. Tiene nuestra palabra.
Por part d'Esquerra, señor Villaseñor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Aviam, la moció diu el que diu i no diu el que no diu i, per tant, el nostre grup és responsable d'allò que diu aquesta moció i no d'altres circumstàncies que veig que s'estan posant sobre la taula. En qualsevol cas, els hem de dir que aquest debat per nosaltres és incòmode. No el debat de la moció, que per això l'hem signat, sinó el debat en general sobre tot el que està passant en les darreres setmanes. Però, evidentment, la nostra responsabilitat també és intentar posar llum en els diferents contractes, com per exemple aquest. Hi ha un debat que s'ha posat sobre la taula sobre la idoneïtat de que hi hagi publicitat en mitjans privats. Nosaltres considerem que, si bé el sector públic ja tenim un mitjà de publicitat, considerem que sí que cal que hi hagi una promoció de les activitats de les entitats o d'altres activitats en mitjans privats dels quals l'administració en aquest cas no disposa. I, per tant, la idoneïtat de que hi hagi una situació de contracte on se cedeixen espais a canvi d'un contracte. A partir d'aquí, què ens ha passat en aquest debat? Aquí hi havia un conveni amb una empresa durant un temps, Top Media, per espais de comunicació, de publicitat, ja s'ha parlat, dels edictes, dels anuncis, del que sigui. L'aplicació de la normativa de contractes de l'any passat, segurament l'anterior també, però aquella queda més clar sobre què és un conveni, què és un contracte. Llavors, això fa que hi hagi una situació de reversió d'aquest conveni i, per tant, d'una nova situació. Jo entenc també que aquells que tenien un conveni han fet una sèrie d'inversions i, per tant, és una situació també de greuge cap a aquesta situació, com els deien anteriorment. I, per tant, es lliga un contracte vinculat a un conveni o així ho demostren, com a mínim, els informes del servei, que no els plecs. Com saben, els plecs de condicions administratives que s'han aprovat, bueno, els plecs que es van aprovar són legals, bàsicament perquè en els plecs es pot posar el que es consideri. Podríem fer un plec, per exemple, d'un os de color rosa aquí davant i, per tant, de 25 metres, i això seria un plec. Podríem fer-los i, per tant, una licitació. Una altra cosa és que fos correcte o no. Però, en qualsevol cas, jo crec que hauríem de diferenciar entre legalitat de plecs de condicions i, per exemple, una actuació que no amplia l'espectre sobre la licitació que estem proclamant. Segurament un dels aspectes erronis de, segons el nostre criteri, és intentar continuar aquest conveni mitjançant una mena de procediment restringit, però fer-ho mitjançant un procediment obert. Aquesta és la situació, sobretot quan es veu la proposta, com els deia, del servei. Evidentment, els informes d'intervenció han de ser positius perquè hi ha partida pressupostària. Per tant, nosaltres entenem que, partint d'aquesta base, els principis que haurien d'haver portat aquest plet de condicions, venint d'on venim i venint del conveni, hauria estat un nou plet de condicions que el que fes és fer una fotografia de la realitat comunicativa de la ciutat, de la nostra i de la majoria de ciutats de l'entorn, o com a mínim del nostre perfil de poblacional, on hi haguessin diferents lots, on es pogués fer un contracte d'un lots en format paper, un altre en format digital i un altre en format audiovisual, bàsicament perquè això representaria la realitat d'una situació. Quins diners porten cada document, evidentment, o cada plec, això, cada lot, això s'hauria de determinar, evidentment, en un estudi de l'àmbit. Nosaltres no entenem que es marqui com a restringit un format, bàsicament perquè, en tot cas, com els deia anteriorment, és posar un contracte restringit en un altre que és obert. Podia haver estat un dinar aquest, podia haver estat un altre, podia estar més gran, podia haver estat el mateix que el de l'Ajuntament. Considerem, però, que les licitacions aquí i en una obra de qualsevol altre tipus s'ha de vincular a una oferta econòmica, s'ha de vincular a les millores, s'ha de vincular a l'experiència i entenem també que s'hauria d'haver vinculat o es pot vincular a l'eficiència de la OJD, per exemple, a la interpretació que hi hagi, a la capacitat mensual o setmanal, a nosaltres ens sembla bé que sí que es parli d'aspectes mensuals, la capacitat, els recursos humans, etcètera, etcètera. Considerem que el procediment ha estat erroni en la fonamentació que els hi comentàvem. No sabem què passarà a partir d'ara. Aquesta és una moció que no forma part de l'òrgan de contractació, perquè l'òrgan de contractació no és el plenari, i per tant no sabem cap on tirarà. En tot cas, sí que hi ha una sèrie de grups que han anunciat la presentació d'un recurs, sí, la presentació d'un recurs i, per tant, que aquesta adjudicació pugui quedar, no ho sabem com quedaria, que pugui quedar impugnada i pugui quedar aturada. Nosaltres entenem que aquí hi ha una sèrie de víctimes, la primera víctima serien els ciutadans perquè si aquest contracte no tirés, també les diferents empreses que no s'han pogut presentar en una situació, entenem que d'obertura i de lots, i evidentment aquí també hi ha una víctima, que és l'empresa que tenia un conveni i per tant que ara es troba en una situació d'una sèrie d'interrogants importants. Per tant, aquí les víctimes són aquesta sèrie d'empreses, insisteixo, també l'empresa que sembla ser que és l'única que s'ha presentat, i en tot cas per un procediment erroni. Per tant, nosaltres els hi demanem, però, si el facin, si es tira endavant o si s'atura, però de qualsevol manera que es treballi en un nou plet de condicions que es basi sobretot OJD i qüestions similars que ja els he comentat. Gràcies.
Per part d'Iniciativa, el senyor Gutiérrez.
Bueno, jo estic molt d'acord amb la intervenció que acaba de fer el Ferran amb moltíssims aspectes. Nosaltres creiem que els mitjans de comunicació són un dels pilars que sostenen la democràcia. Els mitjans de comunicació local també tenen, per tant, la democràcia a nivell local, i això vol dir que és important poder mantenir la seva autonomia i que les administracions públiques, és clar que hi han de donar suport, però ho han de fer perquè puguin mantenir la seva tasca també sense sospites. Per nosaltres això es tradueix en evitar concursos com el que parlem avui, no? L'objectiu, quan un ajuntament fa un concurs d'aquest tipus, que és cert que és per publicitar l'activitat pròpia de l'ajuntament, però que al final no deixa de ser un suport a uns mitjans de comunicació, l'objectiu no ha de ser només que les actuacions de l'ajuntament tinguin el màxim de difusió, també doncs, la promoció de la pluralitat informativa, que es fomenti la formació d'una opinió pública informada, que es donin suport a projectes comunitaris de comunicació. El que vull dir, al final la publicitat no es pot concentrar només en un sol mitjà i que els criteris per atorgar un concurs d'aquest tipus no siguin només de difusió quantitativa, no? cal vincular-ho doncs, també amb un compromís de suport al teixit associatiu, a les entitats de la ciutat, a un compromís amb la qualitat informativa, elements que els propis mitjans locals, i com deia el Ferran, inclús la pròpia empresa, que en aquest cas ha sigut l'única que s'ha presentat en el concurs, poden agrair i agrairien que se'ls hi reconegués. Jo vull aprofitar per deixar clar que, igual que deia el Ferran, el que diu la moció és el que diu la moció i el que no diu la moció és el que no diu la moció. Nosaltres, amb la nostra oposició a aquest concurs, no estem fent cap acusació ni de corrupció, ni estem acusant a cap mitjà, ni tenim interès, com si poden fer altres grups, de mesclar-ho amb altres elements. Però jo no vull que es perdi de vista que, igual que ha passat abans amb el punt dels temes dels informes d'intervenció, estem parlant de maneres de funcionar, i maneres de funcionar que no serveixen per esvair ombres de dubte. La dona de César no només ha de ser honrada, també ho ha de semblar, i en aquest cas nosaltres creiem que és important semblar-ho i que aquest concurs s'aturi i es faci d'una millor manera. Gràcies.
Pere Soler.
Sí. Jo subscriuria quasi la totalitat de les intervencions, a excepció aquelles que surten fora del que és propi de la moció. Molt encertat ha estat la Lourdes, en la primera part ha trencat el gel, per tant ha explicat una mica la moció, també és la part més difícil, però bé. Partint de la base que necessitem uns mitjans de comunicació que ens expliquin i que difonguin aquelles coses que hagin de ser d'interès per la ciutat, doncs també han de ser un element de comunicació també per l'acció de govern i per l'acció del treball polític que es fa en aquest consistori. I per tant, nosaltres desitgem que quants més mitjans de comunicació hi hagin al nostre municipi, molt millor. I si poden baixar els mitjans d'àmbit nacional o d'àmbit de l'Estat i fer cobertura del nostre municipi, doncs molt millor, sempre quan siguin notícies agradables, això està clar, no?, en aquest sentit. Però, per tant, els necessitem. I, per tant, tenim una obligació com a administració de publicitar determinats aspectes, no només els edictes, sinó d'aquella informació que sigui d'interès per a la ciutadania, de programes que es posen en marxa, de situacions de risc, etcètera, etcètera. Per tant, ens trobem que hi ha molts canals de comunicació amb els quals difondre els nostres missatges com a ajuntament. Clar que podríem millorar els plecs de condicions, clar. Si segur ens hi poséssim, serien com quan un confecciona un equip de futbol, tothom fa el seu equip de futbol, no? Tothom estira amunt, estira avall, etcètera, etcètera. Però hi ha coses que vaig preguntar a la comissió informativa i que no se m'ha contestat, és la justificació per què ha de ser amb el format DIN-A5 i per què ha de tenir una tirada de més de 16.000 exemplars. Tenim present que Sant Cugat té una població de 90.000 habitants i té més de 30.000 habitatges. Aleshores, no em surten. Per què han de ser 16.000 concretament? No sé, la meva ment una mica perversa em fa veure que potser és per excloure algú en aquest procediment concursal, no? Però, bueno, i més tenim present que el format de la nostra revista, que és el Som Sant Cugat, té un format DIN-A3 desplegable. No entenc també per què ha de ser un format DIN-A5. M'agradaria que ara que estem en el plenari algú em justifiqués el format i la tirada. Només amb aquestes dues coses ja em donaria una mica per satisfet. Què estem reclamant? Estem reclamant un canvi i una rectificació d'aquest concurs que la Secretaria General doncs, ha admès algun error material, però que això no n'hi havia prou com per tirar enrere el projecte, però en canvi sí que s'ha admès que si hi ha voluntat política es pot aturar en aquest mateix moment el concurs sense perjudici de cap, ni per l'Ajuntament ni per la part licitadora en aquest cas. Deixi'm referenciar-me, senyora alcaldessa, vostè ha dit abans que és la primera vegada que ens posem tots d'acord. No, la segona. La primera va ser les zones verdes, només començar el mandat. I érem tots, menys l'equip de govern, Convergència aleshores, en aquell moment. Per tant, és la segona vegada. Comencem el mandat i acabem el mandat de la mateixa manera. I vostè també, quan ha interpel·lat en el director de Televisió de Sant Cugat, li ha dit: no podem actuar d'una altra manera. Sí que poden actuar, poden aturar ara mateix si vostès volen aquí. I sap per què poden aturar-lo? Perquè
el 63% de la població de Sant Cugat en aquests moments, en aquest plenari, li està dient que aturin el contracte. Per què? Perquè les forces polítiques representem el 63% d'aquest plenari. I si molt en diu, fem números concrets, i és el 60% d'aquest plenari li està dient que aturem en aquest moment aquest concurs. I nosaltres els hi demanem, i els hi demanem potser amb vehemència o potser amb algun altre, però els hi demanem en ares de la pluralitat, de diversificar, com s'ha comentat, en funció del canal de difusió. I per què no? De la transparència. Fem les coses d'una altra manera. Escoltin aquesta proposta que portem avui al plenari tots plegats, perquè si ens hem pogut posar d'acord grups municipals tan dispars amb una qüestió com és aquesta, és perquè alguna cosa està passant. I alguna cosa està passant que ens hauria de fer reflexionar, i els hi hauria de fer reflexionar vostès com a equip de govern en aquesta situació. I més, i deixi-m'ho dir d'aquesta manera, podríem tenir una justificació tècnica explicativa de la temporalitat. Se'ns ha allargat, ho vam fer. La gerent ens va donar les explicacions de que es va fer per no perdre el romanent de l'any passat, s'ha allargat el concurs i tal. D'acord, però estem a un mes d'unes eleccions i, a més, amb un contracte de 2 anys més 2 anys de pròrroga que podria hipotecar el proper govern de la ciutat en qüestió de comunicació i, per tant, tindria les mans lligades en aquest sentit. Això no és disparar contra cap mitjà de comunicació, no és disparar contra l'equip de govern, no és disparar contra res. És dir, fem les coses ben fetes, tornem-ho a fer, no passa res. Quan ens equivoquem, tenim temps de rectificar abans de que l'error sigui més gros. Vinga.
Senyor Soler, jo no he dit que les coses no es podien fer d'una altra manera. Li he dit que l'Ajuntament, no, li he dit que l'Ajuntament, doncs ho ha apuntat malament, li he dit que l'Ajuntament no podia actuar arbitràriament. Literalment he dit aquesta frase. Senyor Benejam.
Bueno, dono fe que vostè ho ha dit, que no podien actuar d'una altra manera. Em referia a això, però...
Pot fer la seva
intervenció? El Pere i jo ho hem comentat. Sí, estic fent la meva intervenció ja. La tirada de 16.000, obligatòria, tirada de 16.000 exemplars, format DIN A5. L'informe de justificació de la pròpia àrea de comunicació a una cita directament a l'empresa que ha de ser adjudicatària. Vull recordar que hi ha un article, que és l'article 32.d de la llei de contractes del sector públic, que diu que estableix les causes de nul·litat del dret administratiu. I una d'elles, la D, és totes les disposicions, actes o resolucions que emanin de qualsevol òrgan de les administracions públiques que otorguin de manera directa o indirecta avantatges a les empreses que hagin contactat prèviament amb qualsevol administració, textualment. Vale? Llavors, és a dir, aquí el que no s'han tingut, suposo, o s'ha intentat seguir filbarranda les directrius legals per fer un contacte públic. És evident que ni la Secretaria General ni cap altre òrgan de l'Ajuntament ha reparat en que només hi ha una empresa que pot complir aquest format, per exemple. És a dir, jo com a ciutadà, a mi m'és igual rebre la informació pública en format DIN A5, que en format DIN A3, que en format DIN A8. Vull dir, mentre la rebi i la pugui llegir i sigui intel·ligible, ja estic satisfet. I jo crec que la majoria de ciutadans de Sant Cugat estan en la mateixa línia. I vull recordar al Pere que no és la segona vegada, que és la tercera vegada que ens posem d'acord. Recordem la reprovació del gerent de Promusa, que també ens va posar d'acord tota la oposició i tampoc se'ns va fer ni cas. En aquest cas, jo crec que, com vostè ha dit, que no poden fer res, sí que poden fer res. Tirem enrere això. Posem en aquest tema una mica d'higiene política, que estem a temps. L'adjudicació suposem que va avançant i el que em temo és que qualsevol dia d'aquests, abans de que surti la resolució del recurs que han posat dos grups de l'oposició contra la licitació, hi haurà una adjudicació per part de l'Ajuntament. Vale? Ja posarem a sobre un problema, que és l'adjudicació, estan pendent la resolució del recurs contra la licitació. Jo prego que no ho facin, perquè en el moment que es faci aquesta adjudicació, sense que hagi resolt el recurs, impugnarem l'adjudicació. És així. I si impugnem l'adjudicació, l'adjudicació quedarà en suspens. Fins no sabem quan, que resoldrà el tribunal. Bueno, doncs, fem-ho bé, No? Tirem cap enrere, fem un procediment obert amb unes clàusules que siguin normals i corrents, que segurament s'ho adjudicarà el mateix, no ho sé. A lo millor només concorre la mateixa empresa, no? Que és el més probable, per tant, però fem-ho bé. Fem-ho bé, les coses no es fan així.
Senyor De Franc.
Gràcies, senyora alcaldessa. Esto nos lleva a una provocación de tener un debate mucho más profundo sobre lo que son los medios de comunicación en la ciudad y el acceso, el libre acceso de lo que tenemos o no tenemos los diferentes regidores a esto de aquí. Mira, hace un rato mencionaba en la revista Son, es que hay algunos que ni siquiera escribimos en la revista Son porque está vetada a los regidores no escritos, si se deja a los grupos municipales. Entonces, durante todo este tiempo se ha ido haciendo una preferencia en la comunicación siempre al más grande, al más poderoso, y a los más pequeños se los ha dejado fuera, ya ni hablar de la gente que está fuera del consistorio, que no tiene ni siquiera un micrófono para hablar. Entonces, esta situación tiene que cambiar y tiene que cambiar de base. Aquí tenemos 10.000 cuestiones, pero yo una de las que más me preguntaba es ¿qué entiende aquí la gente en este continente? Ya no digo en San Juan, ¿qué entienden en Europa por criterios técnicos? Porque es que criterios técnicos son A4, un A5, ¿de dónde sacan los criterios técnicos? Es que los criterios técnicos en otros países del mundo necesitan una justificación técnica y científica para hacer criterios técnicos, porque si no son técnicos, criterios que me estoy inventando, o criterios políticos. Entonces tenemos que tener, para saber si es A5, A4, A3 o A6, o hacer una pancarta en medio del pueblo, tenemos que tener una justificación técnica detrás de eso. En estos momentos nos encontramos con muchos concursos que eso no lo tienen. Entonces, ahí viene la primera duda. Usted decía que no tenía precedentes, que nos habíamos puesto de acuerdo, y yo estoy de acuerdo. No tiene muchos precedentes que nos hayamos puesto de acuerdo para un asunto de este calado, pero es que lo que ha pasado también es una cuestión que no tiene precedentes, o sea, es una cuestión para mí, como yo lo he visto en estos días o analizando las documentaciones, bastante grave para tener una respuesta mejor en el sentido de decir, oye, deshacemos lo que hemos hecho, presentamos un nuevo pliego de criterios técnicos. Invitamos a todas las personas que estén implicadas o que quieran estar implicadas en volver a rever estos criterios técnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, como se ha hecho, da la desconfianza a las empresas, a empresas que quieran participar, que a lo mejor la administración pública no es el lugar donde ellos pueden ir a hacer sus propuestas. O sea, da la impresión de esto de que todo está pactado y que no hay oportunidad para los nuevos o no hay oportunidad para las empresas que quieran poner un proyecto y simplemente ni se molestan en presentarse, ¿no? Entonces estamos también torpedeando la confianza de lo que es la relación público-privado en la vida de la sociedad. Yo en este punto sí que quisiera comentar que volver a lo que decía al principio, que es que yo creo que queda en manos de ustedes como gobierno darnos ese demostrar que estamos equivocados con esta moción, demostrar que estamos equivocados, porque podría dar la impresión de que el PDCAT está saliendo dopado a esta ley electoral. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría tener esa sensación. No nos gustaría que a ninguno de nosotros nos gustaría comenzar un partido o comenzar lo que sería un partido de fútbol sabiendo que tenemos el árbitro en contra o que creemos que jugamos en nuestra casa, que es San Cugat, y en realidad estamos de visita, porque a lo mejor no tenemos una prensa imparcial, ¿no? Entonces, todas estas dudas, para no para que no se generen estas dudas, yo creo que lo mejor que podrían hacer ustedes es, inclusive, mira, acaban de, no sé bien la forma jurídica, pero acaban de anunciar una especie de contencioso los de Ciudadanos. Entonces, para revertir toda esta situación, reviertan el concurso y pongamos el contador a cero y salgamos todos con las mismas circunstancias a estas próximas elecciones.
Senyor Cortés.
Gràcies, alcaldessa. Cadascú dels que han intervingut han mostrat el seu punt de vista al respecte de la moció i alguns fins i tot s'han permès la llicència de parlar d'altres qüestions. Jo em centraré en el per què en aquesta ocasió Units per Sant Cugat doncs hem donat suport a la mateixa i parlaré de manca de transparència. Durant la negociació dels pressupostos, que havia la possibilitat de que ens expliquéssiu quin era l'estat de les partides de romanents de tresoreria i, per tant, amb quin... com es podia resoldre la situació del contracte de comunicació entre aquest consistori i l'empresa que edita la revista ja esmentada, el Tot Sant Cugat. A banda d'aquestes converses, de ben segur que les oportunitats per a parlar d'aquesta casuística especial per a millorar la contractació podia haver estat abordada durant moltes altres reunions i en moments diferents. A partir de l'informe de Secretaria General, del qual nosaltres des d'Units no en tenim cap dubte jurídic, es podia haver donat l'opció a un concurs on poguessin optar els diversos mitjans de comunicació privats i fins i tot millorar les opcions comunicatives de Cugat.cat en tant que plataforma de comunicació modèlica que va patir favorablement al nostre entendre la transformació d'una antiga emissora de ràdio convencional a una plataforma de comunicació. Considerem greu la situació generada, reiterem per manca de transparència. I considerem que la transparència ha de ser-hi present i que quan aquesta deixa de ser-hi entre govern i oposició, es generen situacions i circumstàncies crítiques com la que ara ens ocupa i volem denunciar avui donant suport a aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies. Han intervingut tots els grups, els regidors no escrits. Em reitero en que políticament considerem que aquest posicionament doncs, és... oportunista, acompanyat a més, amb tots els meus respectes, doncs, també de Televisió Sant Cugat. Podríem fer una llista de les entrevistes, de les afirmacions, de coses que s'han dit que jo en aquests moments doncs, no debatré en aquest plenari, perquè en aquest plenari el que es tracta de parlar és que aquest procediment és un procediment vinculat a l'òrgan de contractació, que s'ha parlat bastament tant a la Junta de Portaveus com a les comissions informatives. També reitero, a Televisió Sant Cugat els he ofert doncs, la possibilitat de que parlin amb la mateixa secretària el mateix dia que ens vam reunir, però van dir que no podien aquell dia, que aquesta setmana tenien molta feina. Estic esperant que li demanin hora perquè els hi pugui fer aquests merescuts aclariments. Vull recordar que aquest ha estat un procediment obert amb criteris objectius, que l'Ajuntament no pot actuar de manera arbitrària, que tot està arreglat, que com a alcaldessa i com a equip de govern tenim una plena confiança en el personal tècnic, també en el personal jurídic, en aquest i en tots els expedients. Tenim nota de conformitat de la secretària i també fiscalitzat per l'interventor i en aquest sentit li passaria ara doncs, la paraula a la secretària perquè pogués fer la seva intervenció. Li podeu passar? Gràcies.
Bé, tal com vaig dir a la comissió informativa, em sembla que vam fer una mena d'explicació de com havia anat el contracte. A veure, estem davant d'un contracte tipificat per la llei de contracte de serveis. Pel seu import supera els 221.000 euros, ens hem d'anar forçosament amb un procediment obert i regularització harmonitzada, que això, entre d'altres coses, significa publicitat europea. Pel que fa al contingut del contracte, de l'expedient, a la meva manera de veure, té el que ha de tenir els informes tècnics que justifiquen la necessitat i la conveniència de tirar endavant una contractació, el plec de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives. Cal destacar, dins de, sobretot del plec de clàusules administratives, els criteris d'adjudicació. En aquest cas, tots els criteris són quantificables de forma automàtica, és a dir, no hi ha cap criteri que s'hagi de valorar a través d'un judici de valor. I pel que fa a la solvència tècnica, professional i solvència econòmica, també està dins de les diferents opcions que la pròpia llei de contractes preveu. evident, dins de l'expedient consta un informe jurídic amb una nota de conformitat de secretaria, com, com es pot fer en diferents, com marca la normativa que es pot fer, i a la fiscalització d'intervenció. Evidentment és un expedient que podria ser millorable. Té les seues irregularitats. Per exemple, es hagués hagut de justificar que la norma, el criteri general ara és, a partir, ja ho era la normativa anterior, però ara hi posa molt més èmfasi, és que en principi hi ha d'haver una divisió en lots. No obstant això, si el contracte no preveu la divisió en lots, s'ha de justificar. En aquest cas, l'expedient ho justifica. Ho justifica dient que per la seva identitat no tindria la suficient consistència econòmica per poder dividir en lots. Probablement aquesta justificació podria ser millorable i podria ser molt més extensa i amb molt més arguments. Un altre tema que també podria estar potser més desglosat és el tema del preu. La nova llei de contractes incideix molt en el desglòs dels costos directes i costos indirectes. I, evidentment, l'informe tècnic no hauria de fer referència a cap empresa. Això és una errada que no hi hauria de ser. No obstant això, valorades totes aquestes circumstàncies, la llei de contractes expressament, tant la normativa anterior com la normativa actual, preveuen les causes de nul·litat i de nul·litat del contracte, causes que a la vegada referencien a la pròpia llei de procediment administratiu. I segons l'entendre dels serveis jurídics i el meu entendre, les irregularitats o les errades que podem trobar amb aquest expedient que hi són no tenen la naturalesa d'errades substancials com per fer una declaració, o sigui, demanar formular al ple una declaració d'anul·labilitat del contracte o instar una declaració de nul·litat, perquè són causes quan estàs dins d'una nul·litat, una nul·litat que tenen una consistència i un pes específic important. Aquest expedient, com s'ha dit, està subjecte a recurs especial, és un recurs en via administrativa, però que no resol l'Ajuntament, el mateix òrgan contractant, sinó que resol una administració externa. En aquest cas és el Tribunal Català de Contractes. Hi ha dos recursos que estan pendents de resoldre, uns recursos que en principi no sabem ni si s'han acceptat ni res més. Hem trucat aquest migdia per saber expressament, per poder dir aquí expressament com estan. No ens han contestat res, ens han dit que estan molt saturats i que estan pendents de resoldre. Segons l'article 57 de la Llei de Contractes, hi ha 5 dies per resoldre les al·legacions després de rebre les esmenes per part dels interessats. Aquest termini s'ha excedit en escreix i, per tant, estem en aquesta situació. I pel que fa a la situació actual, el contracte es va fer l'obertura de les pliques en la mesa de contractació i està pendent de l'adjudicació del contracte. Aquesta és la situació que ens trobem en aquest moment. La llei de contractes preveu expressament la possibilitat de la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte o desistiment del procediment d'adjudicació. Preveu a l'article 152. Però, evidentment, darrere d'aquesta decisió, com no podria ser d'una altra manera, hi ha d'haver una causa que ho justifiqui. La causa només pot ser per raons d'interès públic que estiguin degudament justificades a l'expedient. I això és el que us puc dir respecte a aquest tema.
Grups que vulguin intervenir? Només el Partit Socialista? Partit Socialista. Molt
bé. Només és, vull agrair les explicacions. Òbviament, jo crec que la causa política, de majoria política per poder parar això, nosaltres la veiem justificada, però reitero, jo esperava una justificació, donat que no es va donar a temps la informació d'aquesta contractació a la comissió informativa que pertocava, reitero, no, ningú ens ha explicat per què ha de ser aquest format i aquesta tirada. I no estem parlant de qüestions econòmiques ni de qüestions objectives, sinó estem parlant de qüestions subjectives. I no se'ns han donat les explicacions bàsiques de per què en aquest sentit. No sé si volen explicar-ho o no volen explicar-ho.
Els grups que vulguin intervenir, doncs passa. Sí, senyor Ciprián.
Yo quiero agradecer las aclaraciones por parte de la secretaria Rosa Y bueno, también recordarle que hace poco también debatimos una licitación sobre la auditoría de San Cuat, que también era técnicamente impecable. Tres de las empresas que estaban licitando estaban intervenidas o estaban siendo investigadas por el caso del 3% y tenían que investigar el 3% del Ayuntamiento de San Cuat. Técnicamente era impecable, pero no correspondía directamente el pliego de condiciones. Por tanto, entendemos que técnicamente se ha ejecutado bien, eso no lo ponemos en ninguna duda. Lo que ponemos en duda es lo que hay detrás y que todos estamos intentando sonsacar. Gracias.
Bé, passaríem a l'apartat de precs i preguntes. Ai, perdó, perdoneu. Vots a favor d'aquesta moció per part de tots els grups proposants, a excepció del senyor Bea, que no està en el plenari. Vots en contra per part de la resta de regidores i regidors, a excepció de la senyora Joana Barbany, del PDeCAT, que no es troba a la sala. Els hi sembla que passem a precs i preguntes? Precs i preguntes?